Al respecte, doncs sigui profitosa. Gràcies, Joan Pallarès, Ignasi Ferreres, Oriol Domingo i Daniel Arasa. Fins una propera ocasió. Bona nit.
Bona nit.
I bon cap de setmana. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, quan són les 8 en punt, el director de bàsquet al dia, programa que ens acompanya a Ràdio Estel a les 9, Òscar Merino, bona nit.
Què tal, Ignasi, bona nit.
Què ens heu preparat per d'aquí una hora?
Doncs parlem de l'Eurolliga i el Barça apallissava el Bayern 77-99 i aconseguia el passaport ja cap al top 16, juntament amb Xesca i Olympiacos. Parlarem de la 8a jornada de la Lliga Endesa i de les competicions FEP. Avui entrevistem a Àlex Molina, seguidor de la penya que va ser detingut a Saragossa per portar una estelada i condemnat a pagar 300 euros. No us ho perdeu. I avui també seguirem parlant de la polèmica sobre la titulació esportiva dels tècnics entrenadors de bàsquet. La novetat d'avui, que la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya estudia una moratòria del règim sancionador. Tot això i més coses a partir de les 9 de la nit.
Doncs a bàsquet al dia, que vagi bé, bon programa.
Vagi bé, bon cap de setmana.
Mentrestant, repassem l'actualitat de les últimes hores, la que us hem estat explicant. Aquesta tarda, Fórmula Estel, el portaveu del govern català, Francesc Homs, ha dit que la fiscalia contra el president Artur Mas i dues conselleres probablement reforçarà el procés. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el conseller de la presidència ha garantit que el procés continua endavant i segurament, com dèiem, amb més força. Homs ha dit que Catalunya no vol formar part d'un estat on facilitar la llibertat d'expressió és penalitzat i motiu de querella. Recordem precisament que la Fiscalia de l'Estat ha presentat aquest migdia la querella contra el president Artur Mas per 4 delictes: desobediència greu, prevaricació, malversació i usurpació de funcions. La querella ha estat presentada també contra la vicepresidenta Joana Ortega i contra la consellera Irene Rigau pels mateixos 4 delictes. També ha començat a funcionar operativament la comissió d'investigació sobre el cas Pujol i sobre l'evasió fiscal. L'expresident Jordi Pujol, la seva dona Marta Ferrusola i tots els seus fills, excepte Mireia, la petita, compareixeran a la comissió. També s'ha decidit que compareguin el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, en aquest cas amb el suport de tots els partits, excepte populars i socialistes. I l'exconseller Joaquim Nadal ha dit avui que va actuar en defensa de l'interès públic i per protegir la vall de Solius a Santa Cristina d'Aro, quan aquest divendres ha declarat davant la jutge de les dependències de la Ciutat de la Justícia, on l'exconseller ha arribat acompanyat de dos membres més del tripartit, Antoni Castells i Montserrat Tura. Nadal ha hagut de comparèixer als jutjats com a imputat per una presumpta estafa urbanística. I recordem, per acabar, que la catedral de Sevilla ha acollit avui el funeral per Cayetana d'Alba, la duquessa d'Alba. Centenars de persones han omplert la plaça nova de la capital andalusa, on hi ha la seu de l'Ajuntament, i després han estat molts d'ells a la catedral, on s'ha fet el funeral, presidit per l'arcabisbe emèrit de Sevilla, Carlos Amigo, i concelebrat per l'arcabisbe titular, Juan José Asenjo. Han assistit, entre altres personalitats, la infanta Helena, en representació del rei Felip VI. Les restes mortals s'han traslladat al cementiri de San Fernando, on han estat incinerades. Fins aquí l'actualitat. Fórmula Estel torna dilluns a les 8 del matí. Us deixem ara amb el programa La veu dels animals.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. De l'11 al 18 de desembre, el Club Més Amics et proposa el viatge de la teva vida. Peregrinació a Terra Santa. T'ho perdràs? Informa-te'n al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108. 93 205 09 60. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Tarragona. 100.6
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, què tal? Com esteu? Benvinguts a Ràdio Estel. Esteu escoltant la veu dels animals i la natura, com cada divendres a aquesta hora. Comencem el programa fent un repàs als continguts que tindrem avui al programa. Començarem amb les notícies, tractant els diferents temes d'actualitat. Després donarem pas al Sabies Què, on avui coneixerem curiositats dels amfibis. Continuarem amb l'entrevista avui amb Vicenç Vilana, d'Ecologistes en Acció, amb qui parlarem dels residus. I ho farem, com sempre, compartint taula amb la companyia, com ja és habitual, de la Carme Méndez, el Manel Casas i la Neus Aragonès. Després tindrem uns moments pels blocs musicals del Manel Casas i acabarem edició amb Sos Adopcions, de la mà de Neus Aragonès. O sigui que posem fil a l'agulla amb l'ajuda al control tècnic de Mario Ramírez i qui us parlarà durant aquesta hora amb Blanca Aranyó.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem el repàs a les notícies explicant que els 89 ous de tortuga babaua que es van rescatar a Tarragona fa 2 mesos no han sobreviscut. Els ous els van localitzar a la platja de la Rabassada de Tarragona a finals d'agost, però per por a un possible temporal i a l'acció perjudicial de la presència dels banyistes, es va decidir traslladar els ous a un espai protegit del Delta de l'Ebre. Lamentablement, però, l'aposta no ha tirat endavant. Els tècnics de la xarxa de rescat de fauna marina van desplaçar-se ara fa just una setmana a comprovar l'estat dels ous i allà van trobar que, tot i que el niu s'havia tapat durant els dies de pluja, la sorra presentava uns índexs d'humitats elevats, factor totalment nociu per la supervivència dels ous. A vegades, massa protecció pot ser perjudicial. Hauria estat millor aïllar el lloc de posta i deixar fer la natura. Ara, no tot són males notícies. 11 exemplars de tortuga babaua localitzats a un altre niu, també de Tarragona, s'estan recuperant favorablement al centre de recuperació del Canal Vell, també al Delta de l'Ebre. Si segueixen creixent favorablement, s'alliberaran un cop passat l'hivern. I continuem sense allunyar-nos del mar, però passem ara a parlar d'unes altres espècies. I és que 5 espècies de taurons i totes les espècies de mantes gegants ja són, des de fa unes setmanes, espècies protegides segons la llista dels CITES. A partir d'ara, per a comercialitzar la seva carn, aletes o brànquies, s'haurà de tenir un permís que verifiqui que la seva pesca és sostenible i legal. Aquesta protecció afectarà sobretot alguns territoris asiàtics on les aletes i la carn d'algunes d'aquestes espècies formen part de la seva tradició gastronòmica. I passem ara a una mala notícia per la fauna ibèrica. El grup del Partit Popular al Senat va votar la setmana passada una esmena en solitari que manté la caça als parcs nacionals. D'aquesta manera, els interessos particulars dels grans latifundis passen per davant del bé comú i la protecció de la natura. Aquesta vergonyosa esmena modifica la llei de parcs nacionals que havia estat aprovada per tots els grups polítics l'any 2007 i deixa via lliure a la caça els 15 parcs nacionals espanyols que tenen més d'un segle d'història i que són visitats cada any per 10 milions de persones. Un cop més, els interessos dels més poderosos guanyen. Fets com aquests, just ara més que mai, que hem de ser respectuosos amb la nostra biodiversitat, l'hem d'entendre com un triomf dels interessos particulars per poder oferir als caçadors d'arreu d'Europa un bon incentiu per venir a matar animals quan no ho poden fer en els seus països.
Thank you.
Sabies que la paraula amfibi deriva del grec i significa viure dues vides o de dues maneres? Això és el que fan els amfibis des de que fa 350 milions d'anys van evolucionar com a peixos fins a arribar a convertir-se en els primers vertebrats que van aconseguir adaptar-se a una vida semiterrestre mitjançant la transformació o metamorfosis, aconseguint viure a tots dos costats, dins l'aigua i sobre la terra. Amb la pell nua i sense escames en la seva fase larvària, viuen dins l'aigua, respiren per brànquies i tenen cua. Però un cop es transformen en adults, respiren pels pulmons i desenvolupen les quatre potes, que els hi permet bellugar-se per la superfície. Tenen una pell permeable amb la que poden absorbir l'aigua i l'oxigen directament de l'exterior i són animals de sang freda, que no poden produir escalfor per ells mateixos, mantenint la mateixa temperatura del lloc on es troben. Les granotes, els gripaus, les salamandres i els tritons formen part de les més de 6.000 espècies d'amfibis existents i disseminats per tot el planeta. Entre els beneficis que porten els amfibis en la conservació dels ecosistemes hi figuren a l'ajudar a moure els nutrients del medi aquàtic a la Terra, al ser uns elements claus en la cadena tròfica i actuar com a reguladors insecticides naturals per combatre les plagues agràries i forestals. Malauradament, algunes espècies d'amfibis han desaparegut i moltes d'altres es troben en perill d'extinció, com a conseqüència del canvi climàtic, la contaminació, la sobreexplotació dels aqüífers, les malalties introduïdes per espècies forànies i el tràfic i comerç d'aquests animals per ser venuts com a mascotes. Segons els especialistes, actualment els amfibis són de les espècies més amenaçades del planeta.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui ens n'anem al cinema, amb una pel·lícula que és de lo més refrescant, Escuela de Sirenes, Bathing Beauty, en anglès. L'interpreten la Esther Williams, que és una nedadora olímpica, el Red Skelton i el Basil Rathbone, que aquesta vegada no fa de Sherlock Holmes. Escolteu Muñequita Linda, que canta el Carlos Ramírez amb l'orquestra de Xavier Cugat, Trumpet Blues, amb el Harry James, i By the Waters of Minnetonka, amb la Ethel Smith a l'òrgan Hammond.
Entre tus manitos de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro. Mi te acuerdas como yo de ti, y a veces escuchas por el mucho, mucho, tanto como entonces.
Hello.
Siempre hasta morir. Me das a mí.
Thank you.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
L'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el Vicenç Vilana. Bon vespre, Vicenç.
Hola, bona nit.
El Vicenç és el responsable de l'àrea de residus d'Ecologistes en Acció a Catalunya, una xarxa de persones i grups ecologistes que treballen per aconseguir una societat ecològicament sostenible i en la defensa dels equilibris mediambientals. I avui l'hem tornat a convidar perquè recordem que el Vicenç va estar amb nosaltres la primera temporada del programa, perquè volem tornar a parlar del preocupant tema dels residus i, en aquest cas, com afecten els residus al canvi climàtic. No sé quin grau d'incidència té en el conjunt de totes les casualitats i causes i conseqüències que té el canvi climàtic a hores d'ara, els residus quin paper juguen?
Bé, bona pregunta, perquè no la sé, aquesta pregunta.
Comencem perquè, bé, eh?
Perquè, clar, el tema de l'escalfament global o canvi climàtic, doncs, principalment, el factor més important de tots, no?, és degut als temes d'energia. Vull dir, energia, per exemple, doncs, amb els temes del transport i amb la qüestió, podríem dir, de les fàbriques, diguem-ho fàbriques, o les plantes de generació d'electricitat, no?, que venen. El tema dels residus, esclar, també té una importància, vulguem o no vulguem, perquè, clar, pensem que abans hem dit transport, però esclar, els residus tots van amunt i avall, diguéssim, amb transport, no? Normalment en camions. I aquests camions doncs, gasten al voltant de 20-30 litres per cada 100 quilòmetres de gasoil, no?
I anar sumant.
I llavors, doncs, una influència molt important i que la tenim de tenir clara és depositar els residus en abocadors. Els residus en abocadors doncs, generen doncs, el gas metà, que contamina 7 vegades més que no pas les emissions de CO2, no? Quan el gas metà és prové de la descomposició, podríem dir, de la matèria orgànica, en condicions barrejat amb tots els altres residus. I llavors, per una altra banda, doncs, el tema de les incineradores, no? Les incineradores, doncs, quan es cremen allà barrejats amb una quantitat de residus, doncs, que també hi ha matèria orgànica, doncs, emeten una quantitat molt important doncs, de contaminants, des de metalls pesants, dioxines, furans, etc. No entrem en la composició, no.
Però, clar, jo suposo que la composició deu ser infinitat de materials que potser alguns ni es coneixen.
Bé, això és així. Vull dir, del total de contaminants que s'emeten per la incineració, doncs només hi ha entre un 10 i un 20% de materials coneguts, no? I l'altre 80-90% es desconeixen del que s'emet a l'atmosfera, perquè no s'ha pogut investigar. Però no entrem amb els contaminants, no? Que ja hem dit, també els gasos àcids, no? I metalls pesants, que ja ho hem parlat, no? I després, sobretot, les petites partícules ultrafines, no? Que s'emeten a l'atmosfera, que aquestes no tenim filtre, els humans, doncs, amb el nas, de poder-ho filtrar, no? Perquè entren directament en el circuit dels pulmons i després van a la sang. Hi ha una qüestió molt important, no? Tot això dels residus, el més important, que és el que vam parlar també l'altra vegada, és doncs, que, de fet, es reciclin, no? O es reciclin els residus, no? O sigui, en lloc de cremar, per exemple, si per cas no s'aboquen en els abocadors i es reciclen, els residus s'estuvien 7 cops, s'emeten 7 cops menys de CO2 a l'atmosfera, no? I si per cas, en lloc d'incinerar amb les incineradores o amb les plantes més modernes, que són les de termòbici, doncs s'estuvia 20 vegades més de contaminació que no pas reciclant, que no pas cremant, no?
Reciclant i també, Manel...
Explica'ns una mica aquesta paraula tan rara que no l'ha acabat d'entendre.
El què?
La termòvesi, són el que has dit.
Termòlisi.
Termòlisi.
Hi ha dues tecnologies molt avançades, que aquí a Espanya no tenim cap planta, que són la piròvisi i la termòlisi.
Això és
són
nou,
tecnologies, són tecnologies, hi ha algunes plantes als Estats Units i en el món n'hi ha alguna, però són caríssimes, aquestes plantes, no? Però, en teoria, això es basa en cremar residus amb ausència d'oxigen, amb ausència d'oxigen. Llavors, són plantes molt sofisticades i molt cares, que aquí al nostre país, a Espanya o a Catalunya, al nostre país, no en tenim cap en aquest moment, encara. En fi.
I qui és, podríem dir, qui fa millor els deures a nivell mundial i qui no aprova, que suspèn?
Amb els temes de residus.
Sí.
Amb els temes de residus. Bé, els països nòrdics som sempre allò que deia Vespriu, de nord enllà, que a vegades és molt culte, ens porten anys d'avantatge, no?, amb el tema de reciclatge, i Alemanya, per exemple, i Holanda, etc. Però principalment els països nòrdics. Itàlia, encara que diguem que una part està molt malament, però té una part, va del nord, que funciona molt bé, també.
Mm-hmm.
Llavors, doncs, el tema és que tenim de reciclar, podríem dir, no?
Per tant, Europa, podríem dir, a nivell mundial, que fa bastant bé? Europa en global o...?
És, podríem dir, el més avançat del món, en aquest camp. El més avançat. I també és el més avançat que aquí a Europa, doncs, portem ja ben bé 20 anys, des de l'any 92, i més de 20 anys, no?, que es van començar a posar mesures per emetre el mínim de gasos a l'atmosfera que afecten el canvi climàtic. És un... I aquí a Catalunya, per exemple, d'Espanya, és el lloc més avançat. Vull dir, aquí, per exemple, amb el tema de residus, estem recollint selectivament, doncs, al voltant d'un 40%, no? I reciclant un 35%, perquè descomptem els impropis que estan a totes les fraccions, no? A la matèria orgànica, o bé en el vidre, doncs, que de vegades hi posem papers o plàstics en el vidre, vull dir, etcètera, no?
Què se'n fa del vidre reciclat?
Oh, això estalvia molta energia, vull dir...
Perquè a vegades hi ha vist algunes ampolles...
Sí.
Que tenen un color verdós fosc, però que se les veu més gruixudes i més pesantes. Mm. I m'han dit que és vidre reciclat.
Bueno, és que la majoria del vidre que es torna a posar al mercat, la majoria és ja vidre reciclat, la majoria. Vull dir, és una de les coses, doncs, em sembla recordar, si es parlo de memòria, que del vidre que es posa en el mercat aquí a Catalunya estem reciclant el 70-80%. Vull dir, és el que més avançat ho tenim.
Llavors,
el que es fa, Manel, és que es fon, i clar, tu t'estalvies molta energia, moltíssima energia, al fondre el vidre directament, que no pas fondre el sílex, no? Que és la matèria primera de fabricar, doncs, el vidre, no?
Emet, quan es fon aquest vidre, emet contaminants?
Sempre s'emeten contaminants.
Curiositat.
No hi ha pràcticament activitat humana
que no
tingui un impacte en la natura.
I d'aquest vidre reciclat, com si diguéssim... té la mateixa transparència o netedat que el que s'utilitza en matèries primeres?
Aquí hi ha tenim un defecte, podríem dir, perquè hi ha països europeus, això que parlàvem de com es fan les coses, no? Per exemple, a Àustria no tenen el tipus de contenidor que tenim aquí d'iglú, amb què aboquem tot tipus de vidre, no?, de colors. De marró, verd, etc., blanc, tot barrejant, no? A Àustria tenen un tipus de contenidors en què va per colors. I després, i no és en forma d'iglú, sinó que és en forma de caselles. Vull dir, tenen unes caselles, doncs, que cada... quan arribes allà, doncs tu directament... selecciona el vidre que portes, doncs el blanc a la seva casella, té unes barres laterals altes, no?, i uns contenidors, i després n'hi ha un de blanc, un de marró i un altre de verd, no? Que són els tres colors que normalment es fabrica el vidre, no? I jo em vaig estar fixant, que almenys hi havia allà 1.000 ampolles, i tots els envasos estaven perfectament col·locats, no? Però perfectament, en blanc, verd, marró, etc. No hi havia ni un error, vull dir que veient, fixeu-se
l'educació
i l'avançada que està, no?
Sí que li podríem donar un sobresalient?
Home, i tant, en aquest cas.
Àustria.
Però jo no...
Prenem nota, Àustria.
Probablement, i deuen haver-hi altres països que no ho conec, no? En què també ho fan d'aquesta manera, no? Però això són coses que, en mica, tindríem d'anar aprenent i anar-les extenent, podríem dir aquí, no? Però el que sempre passa és que aquí hi ha sempre lobbies, no? Vull dir, això aquí a Espanya doncs, funciona per la recollida de residus amb el camp dels envasos i amb el camp del vidre, no? Per mitjà de dues empreses que paguen la gent que posa en el mercat doncs, aquest tipus d'envasos, sigui de vidre o bé sigui d'envasos, no? Una és la Ecovidrio, que vi diuen, Ecovidrio, em sembla que en els contenidors inclús ho posa.
Sí.
No ho sé.
Crec que sí.
I una altra, que és Ecoembis, no? I, clar, aquestes dues, podríem dir, empreses que diuen sense ànim de lucre, doncs són els lobbies, podríem dir, dels fabricants d'envasos, no? Clar, quan diem això del que fan a Àustria, doncs, com aquí, tristament, els polítics no són decidits ni manen gaire, sinó que manen més les empreses moltes vegades.
Cada dia més.
Doncs, esclar, ells imposen... Ells volen fabricar vidre, les empreses de vidre, i, esclar, d'aquesta altra forma, doncs, en tindrien de fabricar menys, però seria més ecològic, no?, fer-ho d'aquesta manera, no? El mateix passa amb el tema dels envasos, no? M'ho deia exactament igual, els envasos de tipus de plàstic, no?, o de llauna. Bo mateix.
He sentit que a França hi ha el projecte, amb un termini bastant curt, de suprimir tota mena d'envasos de plàstic, de paper, ja siguin plats, ja siguin ganivets de plàstic, ja siguin culleretes, etc.
Sí, és així.
Són
iniciatives que es van prenent.
Però podria ser la pressió potser d'aquestes grans empreses que els interessa vendre vidre.
Que sí. Però hi ha aquí no tenim d'inventar res. Vull dir, a la majoria de països europeus, el que es fa amb els envasos, doncs és allò d'implantar un principi bàsic que hi ha a l'ecologia, no? Que és allò de que el qui contamina paga.
Estava pensant fa un moment, això.
Quin temi n'apaga, no? I llavors, doncs, esclar, en lloc de traslladar-nos la responsabilitat, podríem dir, dels envasos, vull dir que de vegades quan vas a comprar, i com que no hi ha envasos retornables i tal, vull dir, un tema, la consciència, els que estem amb una mica de conscienciació, podríem dir, doncs, ecològica, no? Però, clar, hi ha uns sistemes, vull dir, que és el que tindríem també d'anar aquí, que és implantar el sistema de dipòsit i retorn, no?
Això ja estava abans, perquè jo me'n recordo que el meu pare em deia que portava la llet i portava l'envàs, vull dir que s'ha de retornar, diguéssim, no s'ha d'inventar res, s'ha de retornar el que hi havia abans.
Sí, però fixem-nos que actualment poques coses, poquíssimes coses, vull dir, podem retornar.
Els envasos de iogurt,
I tant.
Recordo, les capses, els iogurts, i que s'omplia la lleteria, anaven reomplint, i al dematí passava l'empresa, recollia els envasos, no vull dir la marca,
però passaven tots els envasos.
Fins fa 4 dies, per exemple, el bitxin encara el podíem retornar.
Sí, però ara ja no hi ha res, no hi ha res que es retorni.
Ara, si us fixeu en les ampolles de bitxí, ja tenen allò, la fletxa aquella verda, que és això. Això és el signe d'Ecovidrio, no? Que ells paguen a Ecovidrio, a pagar a bitxí, doncs per reciclar, podríem dir, allò, no? I llavors ja pràcticament no trobes ja enlloc Encara se'n troben, eh? Algunes botigues de poble encara es troba el bitxí que es pot retornar. No?
Però encara, suposo que encara es fa, per exemple, les cerveses, que els distribuïdors, quan entreguen una caixa nova, s'emporten la buida, de veritat.
Les mitjanes, sí, això és molt. Però fixeu-vos...
Vols dir que això ja també està per acabar-se?
No, hi ha molts. Ara va Xiveca, per exemple, que fa... Ostres, potser no tenim de dir mai.
No, i per
què? Però Xiveca, que fa 4 dies era envàs retornable, ara ja també està fabricat amb envàs no retornable, que l'envàs és molt més prim, etc. Llavors, el tema és que tenim d'anar... que el fabricant envasi amb el producte que vulgui. Però llavors es tracta de que nosaltres, quan anem a comprar el que sigui de producte, a l'envàs, doncs, que ens cobrin, per exemple, 20, 30, 40, 50 cèntims, el que vulguin, no? Però que després, quan anem a comprar una altra vegada aquell producte, doncs que ens tornin aquests 20, 30, 40 cèntims o que no ens el facin pagar tornant l'envàs, no? O sigui, es tracta de traslladar la responsabilitat en lloc dels ciutadans, que paguem nosaltres la recollida de residus, la paguem, i que costa molts diners tot això, de traslladar aquesta problemàtica en el productor. Què passa en molts països? Que a la llarga, i de mica en mica, el que fa el fabricant és fabricar, doncs, envasos, no d'usar i llançar, sinó envasos retornables però reutilitzables. I això és la forma d'anar canviant, no?
Escolta, i quan estem parlant dels envasos aquests, per exemple, de metall, bueno, no és metall, les llaunes...
Si és metall, és metall.
Bueno, és un metall. En aquest cas, l'alternativa quina és? L'alternativa a fabricar, o quina incidència té amb la contaminació el metall aquest?
Bueno, pensem que el metall...
I el tetrabric, també.
No, això és més complicat, ja. Però el metall, doncs, es fabriquen dos tipus d'envasos. Amb llauna, provinent de ferro, no? I després, doncs, els d'alumini, les llaunes que són d'alumini, no? Quan això ho depositem en el seu contenidor d'envasos, va parar a les plantes, i a les plantes, doncs, hi ha el que es diu els separadors de Foucault, que aquest separa l'alumini en la planta. O sigui, allà poses amb una cinta tots els envasos i automàticament doncs, ho vas seleccionant, el PET, o sigui, els envasos de plàstic PET, de l'altre tipus de plàstic, l'altre, i llavors hi ha el separador de Foucault que separa l'alumini. I un altre, que són els imants que separen el ferro. Els envasos de ferro, o inclús si poses un cargol de ferro, també te'l separa. Encara que allò tècnicament sigui un impropi en el contenidor d'envasos, no?, que diuen, o diuen això de no posar la paella. La paella també es recicla, perquè és d'alumini, normalment. I si és de ferro, també va parar no, d'allò de ferro, i es reciclen. Llavors, doncs, clar, l'impacte, pensem sempre tenim de pensar d'on surt allò, no? Primer tenim de pensar que allò es fabrica amb un mineral, que aquest mineral es té d'extreure, sigui de les mines d'alumini, de la bauxita que surt, o bé de les pirites fèrriques, etcètera, no? per la part del ferro. Clar, això, hi ha una indústria minera que sempre és molt contaminant i penosa també per la gent que hi treballa, molt penosa i dura, i llavors, doncs, que això es fon, imaginem-nos la quantitat d'energia perquè es necessita per fondre aquests minerals.
Això també contamina.
Bueno.
I això no es pot substituir? Hi ha envasos alternatius?
Abans era tot vidre.
Bé. És llavors,
antigament...
La campanya tindria...
I el vidre es pot reutilitzar, o sigui, fer servir 70 o 80 vegades, diuen un envàs de vidre. 70 o 80 vegades. Una ampolla de vidre, vull dir, torna a la fàbrica, no?, es neteja i es pot reutilitzar 70 o 80
vegades. El problema és que cada vegada hi ha més llaunes.
I llavors és molt fàcil de reciclar, vull dir, perquè ja tens la matèria prima.
Doncs cada vegada hi ha més llaunes.
I més
una altra cosa, Vicenç, abans que acabem. Quan estem parlant de canvi climàtic i de residus, hi ha una cosa que jo crec que té que quedar clara per als nostres oients, per tots nosaltres. És a dir, que hi ha la part de contaminació. Els residus van i la contaminació a l'aire, a l'aigua i a la terra. Mm-hmm. Llavors, quina proporcionalitat establiríeu tu, per exemple? Coneixeu la proporcionalitat de contaminació de tot això dels residus que produeixen a l'aire, a la terra i al mar? Si és un 90, un 30, un 20...
Això, que jo conegui, no hi ha cap estudi.
No hi ha un estudi.
No hi ha cap estudi. Però pensem, vull dir, plantegem-nos, no? Quan els residus s'abocaven tots en un abocador, o es portaven tots en un abocador, allà en massa, com l'abocador del Garraf, que hem estat 20 i pico d'anys allà, els últims anys ja se seleccionava més, no?
Primer era Montjuïc.
Sí, sí. Era Montjuïc, sí, 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 fins que es va llevissar tota la muntanya de residus. Doncs pensem que, clar, allò tot barrejat, vulguem o no vulguem, tot allò, i barrejat amb la matèria orgànica, amb el paper i tal, tot això va fermentant. Actualment encara, vull dir, això és per anar-ho a veure, no? L'abocador del Garraf encara treu molts líquids ciliats, que es diuen, que
cap al mar.
Que són, són uns líquids negres, allò sí, una mica fastigós, no? Tot plegat, amb una pudor que fa horrible. Mm. No, això es porta en l'abocador del Garraf, i els abocadors de que tenim aquí a Catalunya, la immensa majoria, aquests lixiviats que es diuen, no? Doncs es porten a en el mateix abocador amb una planta que neteja, o sigui, una planta depuradora de l'aigua, no? I llavors s'aboquen a la riera l'aigua neta, no? I els lixiviats queden allà, no? Però, o bé, doncs, quan ho portem amb una incineradora, la incineradora ens sembla que desapareix tot, però no és veritat. Després queden unes cendres, que són tòxiques, a més no poder, que tenen d'anar a parar amb un abocador de classe 2, que en tenim aquí a Catalunya, el tenim a Castellolí, molt a prop de, en el Bages, a la comarca del Bages, molt a prop de Manresa, que està allà a abocador de classe 2, no?, que és per aquestes cendres i per els productes tòxics i perillosos, no?, podríem dir.
I aquestes cendres?
De la indústria química.
Aquestes cendres queden allà permanentment?
Permanentment.
Doncs és horrorós.
Permanentment enterrat. No, però això és una part, però una part. Pensem en tota la indústria química el que allà va parar. O pensem en les plaques d'Urabita que hem
Amiant.
Tingut, Amiant, que també van a parar allà, no? I allò, això queda tot allà enterrat.
Escolta,
tot queda enterrat allà.
Parlant de l'amiant, jo he vist a vegades reportatges als Estats Units, per exemple, són superestrictes. O sigui, quan hi ha una casa, es compra una casa, o sigui, i entra la persona que la té que reparar o que la té que transformar, a la que veuen que hi ha residus d'amiant, és que ja tothom es posa la mascareta, una cosa que aquí jo vaig quedar bastant sorpresa al veure de que la regulació ja és superestricta, perquè diu que allò és molt contaminant, i llavors es posen hasta mascaretes fins que aconsegueixen eliminar els residus de l'amiant. Aquí jo crec que encara d'això ni se'n parla, o sigui, que aquí si trobes amb un...
A veure,
sí que es parla, però quan, que no s'aplica.
Quan un fa una obra en una casa antiga, doncs el projecte que hi ha, i jo això ho he vist, doncs és que té de ser una empresa especialitzada el que faci el desmuntatge de les coses d'amiant. I treballen amb mascareta. Treballen també amb mascareta, aquesta gent. I he vist molts casos, no?
Els tubs de baixant...
De totes formes... hi ha una cosa que tenim de saber, vull dir, l'amiant està allà, però si no es trenca, no passa res. Vull dir, el problema, si aquestes plaques, per exemple, d'amiant, es trenquen, no?, que és la pols que desprèn, que és el gran problema, doncs, que van tenir els treballadors de l'empresa de Cerdanyola, no?, de que la majoria, doncs, van patir això de l'asbestosis, no?, que és una malaltia horrible, no? El meu germà treballava a aquesta fàbrica i va morir també jove, per exemple. El meu germà.
Deixeu-me explicar-vos una cosa, ja que hem tocat així una mica de guerill, l'assumpte de l'abocador de Montjuïc. L'abocador de Montjuïc es va produir el segle passat per circumstàncies de construcció. O sigui, la muntanya Montjuïc té una arenisca, una pedra arenisca, molt bona. Quan dic molt bona, vol dir que es treballa molt bé. Tot el modernisme català, totes aquelles aquelles flors i tota aquella ornamentació de les façanes de moltes cases de Barcelona, està feta gràcies a l'arenisca de Montjuïc. I què passava? Que anaven tallant, 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 fent foradets, fins que al final quedava un forat enorme. I si passegeu una mica per darrere del Palau, Palau Nacional, encara veureu forats enormes, que ara estan amb molts arbres que ho estan tapant, però ve d'aquí. I aleshores, aquests grans forats els van dir, bueno, doncs què hi fem, això? Com els reomplim? Amb residus. I van anar tirant els carros amb el cavall, vinga, i vinga, i vinga, i vinga.
Totes maneres...
Aquesta és la història.
Manuel i Vicenç, jo crec que els residus que es devien tirar abans no devien ser tan contaminants com els d'ara, no? Els d'aquella època del segle passat.
Deixeu-me explicar una cosa, que, perquè també avancem aquí a Catalunya, no? Aquí a Catalunya, gairebé, gairebé, estem arribant ja, encara falta una mica, però no gaire, en què els residus en massa ja no s'aboquen ni s'incineren. Eh? Estem arribant en mica, cuidado. O sigui, la normativa, no recordo bé l'any, però és, em sembla ja, em sembla que és l'any 2020, per normativa europea, i aquí està traspassat a les lleis catalanes, això era fa ja anys, doncs no es pot abocar matèria orgànica en els abocadors. Eh? No es pot portar matèria orgànica.
Orgànica?
Com... Restes de menjar.
No, era perquè... concretar-ho.
Ni es pot cremar ja. Ara estem arribant ja aquí a Catalunya amb què? Amb les plantes que hi ha de selecció, el que diem ecoparcs, o les plantes que tenen a tot Catalunya, doncs ja s'està separant la matèria orgànica, podríem dir, de la gent que aboca en massa, que posa els residus en el contenidor verd, no? Ja, doncs, prèviament, abans d'abocar o abans d'incinerar, doncs això es separa ja. Llavors, que això és un factor molt, molt important, perquè un dels grans problemes de la contaminació és barrejar la matèria orgànica amb la resta de materials, amb el paper, amb els plàstics, etc. No? Tant si van a l'abocador com si es crema. Llavors, això, mica en mica tenim d'arribar, ja arribarem aviat, en que tot tas per una planta de selecció de residus, no? Però el més important és el canvi que tenim de fer la gent, no? La gent tenim d'agafar i separar bé els residus, no?
Però, mica en mica, sí, mica en mica.
Vicenç, podríem dir que la matèria orgànica, quan és pura, sí, és biodegradable. I, per exemple, amb ecologia, amb aquest tipus de biocultura, per dir-ho d'alguna manera, es fa, els adobs es fan en matèria orgànica.
Ai,
és a dir, que el que cal és també diferenciar que una cosa és la matèria orgànica pura i l'altra és el que acabes de dir tu, que estigui mesclada amb altres materials, no?
Bueno, és que hi ha tota la normativa que hi ha, doncs és que perquè el compost que surt de fabricar a partir de la matèria orgànica, no?, doncs té de tenir unes determinades condicions d'humitat, de secatge, de nitrogen, etc., de fòsfor. Hi ha tota una normativa, no? Llavors, el que surt de les plantes de compostatge pot ser compost A, que a l'A doncs és el que és apte per portar a l'agricultura i per jardineria. I llavors hi ha el B, que és que quan doncs, a les plantes doncs, ve tot barrejat, també es composta, però aquest compost doncs, es fa servir normalment per obra pública, podríem dir, no? Per arranjar doncs, els marges de carreteres, etc.
I ara ja estem a punt d'arribar als purins i no tenim temps.
No, ara ja sí que no tenim temps.
Dels purins i de la contaminació.
És que hi ha molta cosa.
Tindràs que tornar, tindràs que tornar.
Una tercera ronda has de fer, Vicenç. Però ens quedem amb el que ens acabes de dir ara, d'aquestes dades que has dit que el 2020 s'arribarà ja mica en mica, anar treballant, que d'això es tracta, també anar fent passet a passet, que es diu, i aconseguir estar a nivells dels països nòrdics que dèiem al principi de l'entrevista. Vicenç, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui.
Gràcies, Vicenç.
A vosaltres.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la banda musical original, dic original, d'Escuela de Sirenes, una pel·lícula de l'any 1944 que va tenir un gran èxit, doncs presentava un nou tipus de film musical, perquè lligava la natació amb la coreografia aquàtica. Això que ara està tan de moda a les Olimpiades, li diuen la sincronitzada, i que el nostre país sempre ha estat en els primers llocs. Escolteu Alma Llanera, amb el Xavier Cugat, i I Cried for You, amb el Harry James a la trompeta i la Helen Forrest al vocal. Fins a la propera, si Déu vol.
Ellen Forrest.
Bon vespre.
Hola, vegada. Blanca, i bon vespre. I, com sempre, a tots els oients, molt benvinguts al nostre espai de les adopcions. Qui seran avui els nostres protagonistes? Aviam. Doncs ara mateix ho expliquem, si et sembla. Di primer que aquesta setmana hem contactat amb l'associació SOS Golden i ens han dit que fem difusió de dos gossos que esperen la seva adopció.
Això, i a mi la Neus abans ja m'ha xivat. Ja m'ha xivat que són aquests dos gossos, que són el Queen i el Paddy, no? I crec que començarem pel Queen.
Exacte, el Queen. El Queen és un mastís labrador, retriev, d'uns 2 anys, que va ser trobat donant voltes, desorientat i molt espantat. Possiblement buscava a qui l'havien abandonat. El Queen és un gos simpàtic, molt alegre, sociable amb les persones i amb els altres gossos, i sobretot amb moltes ganes de jugar.
Home, si té ganes de jugar, doncs segur que trobarà una família aviat amb qui poder compartir-les. I ara toca el Paddy. El Paddy, què tal? Què
doncs anem a veure el Paddy. El Paddy també és un labrador retriev, aquest té 3 anys, i va ser abandonat de cadell. El Paddy és un gos confiat, molt dòcil i amigable. Precisament aquestes qualitats, potser els oients ja ho coneixen, però és el que caracteritzen els gossos labradors, que és una raça precisament que destaca pel seu temperament estable i pacient.
Per això molt sovint són coneguts com a gossos d'assistència, no? Assistència a altres tasques.
Exacte, i amb tasques de teràpia. El Paddy, per exemple, té moltes ganes de compartir doncs, tot el seu bon cor amb una família.
Exacte, doncs com ha dit la Neus, el Queen i el Paddy es troben acollits a SOS Golden i si voleu contactar amb ells, doncs ho heu de fer a través d'aquest mail, sosgolden@gmail.com o bé a través de la seva web www.sosgolden.org.
Escolta, Blanca, i si volen veure les fotos? Perquè tu les has vist.
Jo les
tens
vist,
aquí.
Sí,
però com ho fan els oients?
Doncs han d'entrar a www.ongada.org i clicant a SOS Adopcions. Ada amb 2 Ds.
Molt bé. Doncs, Blanca, amb el Queen i el Paddy, si et sembla, ens acomiadem. Ens retrobem la setmana que ve.
Exacte.
Bon vespre i a reveure'ns.
Al final, bon cap de setmana, Neus.
Yo quisiera no ver tantas nubes.
I fins aquí, finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem desitjant-vos un bon cap de setmana i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura. Moltes gràcies.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.